Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és dijous 26 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana al programa de la Ràdio en Català, que sí, també està pendent dels pressupostos. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré per què el bar barceloní inèdit Cocinas del Mundo s'ha convertit en el bar que fa un dels millors entrepans de tot Espanya. A més, també tindrem temps per parlar de l'àlbum de Bad Bunny, Un verano sin ti, un àlbum que ha aconseguit l'impossible d'estronar la Rosalía del top 1 de vendes.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia sabrem si la gent del carrer sap la diferència entre ansietat i estrès. I també esbrinarem si n'han patit mai. En parlem de tot plegat amb el nostre expert del dia, que és Ferran Casas, escriptor, divulgador i expert en ansietat.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui es segueixen produint vagues en sectors com la sanitat, l'ensenyament i el taxi. Aquest dijous volem parlar i saber què n'opina la política de tot plegat.
Per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Pepe Pérez Calvo, conseller de Districte per Esquerra Republicana, i a l'altra banda de la caravana l'advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular de Catalunya, Ignacio Rigau.
Hora de saber també qui pujarà avui a la nostra particular caravana per asseure's al sofà llit i participar en una agradable conversa, Núria.
El director de teatre, Josep Maria Mestres, que ha dirigit El Pare amb Josep Maria Pou, Rosa Renom, Josep Julien o Victòria Pagès, i que s'està representant fins al proper 26 de febrer al Teatre Romea de Barcelona. A través de l'obra parlarem amb el director de teatre de la importància de reflectir veritats punyents com la malaltia de l'Alzheimer en el món cultural.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
També cada dijous els caravaneros parem per ser educats.
Doncs sí, i és que avui el Volem ser educats volem posar el focus en el menjar no saludable, el fast food, els dolços i tot allò que crida tant l'atenció als nostres infants, però que evidentment no es pot donar cada dia. Quan hem de saber dir que no? Ens respondrà a aquesta pregunta la doctora en farmàcia i professora titular de la Universitat de Barcelona al Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia, Teresa Baciana.
I a les 5 de la tarda, un nou tema social per remoure consciències amb els reportatges de Ruth Caral, Nina.
Escoltarem el nou reportatge social de Ruth Caral, que coneixerem què comporta crear i produir una pel·lícula a partir de testimonis que van quedar nominats a la 15a edició dels Gaudí. També parlarem de la qüestió del cinema en català i de produir-lo des de fora de Barcelona.
I acabarem programa parlant d'una aplicació amb una funció absolutament social.
De fet, anirem cap a Alacant per parlar sobre una nova aplicació tecnològica fabricada a IBI per l'Institut Tecnològic de la Joguina i que facilita la lectura de premsa a les persones amb discapacitat intel·lectual. En parlarem de tot plegat amb Raül Esteban, tècnic del projecte de l'aplicació.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Hola.
Hola, hola, ja estem aquí, ja estem aquí. 4 minuts que passen gairebé de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, sabent a qui ha estalquejat avui Andreu González.
Doncs avui he estalquejat a Josep Maria Mestres. He de dir que jo al principi d'aquest matí pensava que no tindria xarxes socials i sobretot que no tindria Instagram, però per sorpresa meva en té. Però vaja, que no tenir-ne i tenir el que té ell ve a ser més o menys el mateix. Per què? Punt número 1. Només té 3 publicacions en el seu perfil. Un vídeo celebrant les 100 funcions de l'Uraneta, que ja sabem tots qui protagonitzava, Núria Ros, la teva famosa amiga...
Emma Vilarassau,
Emma Vilarassau,
la millor actriu que podeu conèixer mai.
I Daphnis, era?
Sí, exactament. Una fotografia també dels Premis Butaca, on va resultar ser guanyador, i del mateix dia fotografies diverses dels mateixos premis, i a més un vídeo al final agafant cadascú dels integrants de l'equip de l'Uraneta un Premi Butaca. Punt número 2. Només té el seu nom i no té cap mena de biografia explicativa.
No li cal. A Josep Maria Mestres
també dic
no
una cosa, si ha de posar la biografia totes les obres que ha dirigit, no hi cabrien.
És extensa.
Tindria feina, sí.
I no hi ha punt número 3 perquè hi ha punt positiu. I és que sap fer servir les històries destacades. tot i que...
Molt bé.
I li perdonarem, des d'aquí, el tema de posar títols a aquestes històries destacades no és el seu fort.
Ai,
perquè
una mica boomer,
ha deixat el que hi ha de fàbrica, destacados.
Val.
En fi, com que no hi ha massa contingut per mostrar, aprovat.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us porto el tema de les caputxes. Sabeu que a mi no m'agraden els paraigües?
Sí.
I com menys abrigat, millor, per por a sentir-me atrapat. Doncs bé, hi ha una excepció, que es diuen caputxes.
Aviam. Explica'm això, perquè tu dies les gorres, els
Exacte.
Barrets,
sí.
Els gorros,
sí.
Però la caputxa no?
Ara veurem què passa amb la caputxa.
Val.
Mireu, jo us he portat una sèrie de punts dels moments en els quals em poso caputxa.
Val.
1. Per les condicions meteorològiques. Pluja, neu, pedra... En fi,
com
ja
caigui
sabeu.
Pedra i portis caputxa...
Sí. Tinc un problema, sí, però no em posaré cap per aigua.
José Matosas, que ja s'ha posat la seva de caputxa.
Exactament.
Anem a fer el programa amb caputxa? Anem sí. a fer el programa amb caputxa. Porteu tots caputxa?
No, jo no.
No, sí. Núria Ros no, la Nina
tampoc.
Ai, és que no m'hi cap.
Els homes de l'equip.
Us faré una foto.
Els homes de l'equip.
Sí.
Ara,
en fi,
bon trio. Semblo jo aquí el nen d'ET. En caputxa
una
vermella.
Una mica, eh?
Una miqueta. És la
Andreu,
sensació.
Em veu jove, Joan, posar-se la caputxa.
Andreu, carinyo, t'ho diré en directe. Si et treus els cascos, podràs posar-te
la caputxa. Caputxa.
Si estàs sent Marçal, Joan, la teva imatge és molt,
Soc
molt agradable.
Ara mateix sóc el nen d'ET, fent ràdio. Sí, és així.
Vaig. En fi, continuo...
Pau Canyes, que sembla un terrorista, també t'ho dic.
Oi. Ja.
Bé,
ai, Joan,
bé.
Podem seguir, no?
Sí, no farem cas a aquest comentari.
Tira.
2. Quan em sento cohibit per alguna persona i tinc una caputxa, doncs també me la poso.
Veus que bé?
Número 3. Quan estic trist, moix, també me la poso. I el més important, a primera hora del matí, quan m'acabo de despertar, m'encanta.
Veus?
Posar-me la caputxa.
He de dir que ara l'Andreu sembla com un elfo, no? Un homo.
Sí, perquè és
verd. Un personatge del bosc, així...
M'encanta.
No és per verd, ho diu per l'alçada. Tira.
Bueno, Joan, una cosa, no comencem aquesta discussió, que acabarem
malament,
tu i
jo. Estem igual,
estem igual.
Baix a baix. Sí, estem
igual. Li falta l'skate i ja pot anar per aquí.
Veus?
Això és veritat.
Bé, sortim del jardí, va.
Sí, sortim, ja està.
Tira.
No, és això, aquests punts... O sigui, jo només em poso caputxa en aquests punts que acabo de dir. No és que l'odi la caputxa, però... Mira, sempre va bé tenir-ne una, perquè si... Odies posar-te el gorro, odies posar-te la gorra i odies posar-te un paraigües, bueno, posar-te el no, obrir-lo...
Almenys que t'obreixi alguna
sí,
cosa, no?
Sí, exactament.
Val. Per cert, què odies, parlant d'odiar?
Doncs mireu, avui odio el moment, que tots a la vida hem tingut alguna vegada, que és el de saludar una persona que creus conèixer, però que a mesura que es va apropant i tu vas fent el parguela, vas veient que no és la persona que et pensaves
correcte.
Que eres.
Molt bona aquesta. Sí. Has de seguir saludant i fer veure que és algú que està
que
més
està
enrere.
Darrere, correcte. A mi em passa, i a més sovint.
M'ha passat moltes vegades, sí. Això.
És molt incòmode.
És molt incòmode.
Sí. Jo el que faig ja últimament és no saludar ningú.
Sí.
Ja està, una solució molt coherent.
Sí. Jo he arribat a donar palmells, diguem, a l'esquena d'una persona.
Ai, no.
Però en plan allò broma, fort,
no.
Diguem-ne.
Ostres.
Hola, què tal? Saps? I que giri, no
hola.
Sigui... Uau. No em van dir hola, precisament. Van dir que qui eres.
Clar, normal, eh?
Clar, normal.
Ja està.
S'ha quedat tan ample, l'Andreu, ara mateix. Sí.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, ahir vaig descobrir, traient la roba de l'estenedor, que algú m'havia agafat uns pantalons meus.
Ai.
I descobrir que tenia uns altres pantalons, doncs em va fer bastant feliç. I, a més, també, esperança a que els meus mitjons desapareguts tornin algun dia.
Algun dia tornen.
Sí, i algun dia tornaran, perquè n'estic convençudíssim que va ser algú del meu pis que me'ls va agafar.
No, i tornen a llocs superestranys, eh?
Sí.
Allò, un mitjó darrere el sofà, que no saps ben bé com ha anat a parar allò allà, però a vegades passa, sí. Propòsit d'ahir, què?
Doncs aconseguit.
Hombre!
Sí.
Hombre, anava a dir. Hombre.
Sí, ara, aplaudim.
Mira, amb les meves dues companyes de pis, ahir, doncs, vam fer hamburgueses, ben bones, amb ceba caramelitzada, formatge cheddar i ou, i després vam fer nit de cures, que això és molt important.
Veus?
És molt important, aquestes. Són molt importants.
Sí. A més, les nits de cures a Radio Estel també les posem de moda. Nou propòsit per avui?
Mira, no en dono ni una amb el metro, d'acord? El meu nou propòsit és deixar d'obsessionar-me amb aquestes coses espai temporals, perquè... No, en surto escaldat, tu.
s'ho fa venir molt bé per fer propòsits i llavors no fer-los.
Exacte,
eh?
Només fa aquells del
no, però saps què m'ha passat avui? Que també, o sigui, m'he obsessionat amb l'hora del metro una altra vegada. I he estat a punt de no pujar al metro de les 9:35, perquè anava bastant ple. I a més, no us ho perdeu.
Andreu, no era 9:39?
No,
sí,
clar.
Però vaja, és igual.
No, com que el de les 9:39 no va aparèixer l'altre dia, he dit, vale, ves 3 minuts abans.
Que igual és que ha passat abans.
Exactament. Val,
sí, en fi. Fas 3 minuts després, és a dir...
No, que llavors arribo tard.
Sí.
Efectivament. No, i sabeu què m'ha passat? Per més inri. Doncs, bàsicament, que hi havia una escola de nens al metro.
Ui, això
i això és el pitjor que et pot passar.
Sí? Ah, jo m'ho passo molt bé.
No.
Jo m'ho passo molt bé. M'agraden molt aquestes coses.
Res.
Cosetes.
De l'Andreu.
Sí, efectivament.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 11 minuts que passen de les 3 de la tarda, obrint també la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui, per començar, toca parlar d'Instagram.
Home.
Perquè tots en tenim aquí.
Sí, home, i tant.
Sí. Sí. Crec que hi ha poques persones al món que no tinguin aquesta xarxa social, eh?
Hi ha algú.
Òbviament.
Hi ha alguna gent.
Però és que la meva àvia, per exemple, en té.
Oh. Sí, sí.
La meva àvia en té.
No és la bo?
Sí,
però aquí de vegades comenta.
No mira gaire. Sí, sí.
M'encanta.
Un dia va fer una cosa, mira, molt graciosa, perquè va comentar una publicació d'un programa que hi havia abans aquí a Ràdio Estel i va posar que la seva neta era la millor. I dic, iaia, que això ho veu tothom. No,
però si una àvia diu que la seva neta és la millor,
ja està.
Allò va
missar. Clar.
I ja està.
Doncs parlem d'Instagram i molta atenció, perquè ara aquesta xarxa social tan famosa ha introduït una nova funció que permet a tots els usuaris utilitzar de forma simultània una foto nostra tradicional i un avatar com a imatge de perfil.
Mira que bé.
Ah, és veritat.
Sí. Gràcies a les fotos de perfil dinàmiques que possibiliten crear avatars 3D i alternar entre totes dues. Per tant, avui, si voleu, doncs ja us podeu presentar a Instagram amb una foto real vostra, és a dir, la vostra cara, cosa el que sigui, i tot lliscant el dit, doncs, podríeu presentar-vos amb una foto del que seria el vostre avatar. Us heu fet mai un avatar?
Mira, sí. Ara ho estava mirant, a veure com ho podia fer. No ho he trobat.
Tinc el de WhatsApp.
No?
I mai m'he fet un avatar.
Jo sí.
Però si tu tens...
És molt graciós.
Ai, no, perdona. Sí que n'havia fet.
Els stickers ara molt
bon avatar. També a la Wii. A la Wii.
Pot ser.
A la Wii. Sí, l'avatar.
Que recordem que un avatar, moltes persones ho saben, però mai està de més. Recordar vindria a ser com la representació gràfica d'una persona real d'una imatge representativa que s'associa a aquesta persona real. Queda clar, no?
Sí.
És divertit.
Ara us he enviat el meu avatar, ara mateix.
Ah, sí?
S'assembla molt al Joan, perquè, òbviament...
Clar, la gràcia és que s'assemblin, sí.
La gracieta és que s'assemblin.
Exacte. Doncs res, per si algun oient o vosaltres mateixos us voleu crear un avatar, doncs heu de saber que per introduir aquesta novetat només heu de clicar a editar perfil, pas número 1, i posteriorment afegir l'avatar desitjat. Després, què passa? Doncs que la fotografia de perfil canviarà automàticament a la creació dinàmica en 3D i d'aquesta manera la foto, que recordem, la trobem a la part superior esquerra del nostre perfil d'Instagram, doncs girarà com una moneda a mostrar les dues fotografies.
Oh, que xulo.
És molt xulo.
Sí, m'agrada.
Sí. A tot això, dir-vos que també l'any passat Meta, en la presentació dels avatars 3D, doncs ja va avançar que amb la introducció d'aquestes novetats, és a dir, dels avatars, el que pretenen és oferir noves maneres d'expressar-nos. Per tant, potser d'aquí uns anys, doncs ja no ens donarem a conèixer tant com Joan i Núria a la vida real, sinó com els avatars de Joan i Núria.
Que trist, això.
D'una banda és divertit, no?, i de l'altra és trist.
Sí.
Aquesta vindria a ser la... El resum, volíem dir.
Va, més notícies.
Sí, en un dia com el d'avui tampoc pot parlar... Hem de parlar de menjar, volíem dir, val? Perquè sí, oients de la caravana, som un equip que ens flipa menjar.
Sí,
i ho hem de dir
sí.
Als quatre vents.
Som bastant
ens encanta menjar,
eh?
Sí. Dit això, pregunta per totes les persones que ens estan escoltant i també, òbviament, per vosaltres. Sou de menjar entrepans?
Sí.
M'agraden.
I si són contundents?
Sí, contundents.
Ja
no
sabem,
menjo
eh?
Molts. No menjo molts, perquè allò
fa
una mica...
Cada dia no va bé.
Exacte, però m'agrada molt, sí.
Doncs pels que heu dit que sí, aquesta notícia segurament us interessa, perquè un dels millors entrepans de tot Espanya és català. Bravo!
Molt bé.
Per fi som primers en alguna cosa i ho reconeixen.
Sí.
Hi ha una cosa tan important com l'entrepà. M'agrada.
Abans d'explicar-vos què conté aquest entrepà per situar-se com un dels millors entrepans de tot l'estat, doncs us vull parlar d'un altre. En aquest cas, de l'entrepà de perdiu d'escabeig, que és el guanyador.
Oh, que bo! Val?
que és un entrepà elaboració de Javier Ruiz, del restaurant La Milla, a Marbella. No sé si heu tingut el gust d'anar-hi, en aquest restaurant. I que ha guanyat la desena edició del concurs d'entrepans d'autor del certamen de Madrid. Per tant, en aquest cas, aquest entrepà seria el guanyador, eh?
Sí.
El guanyador, que és aquest entrepà de perdiu, és una proposta titulada Fueron Felices, un molt bon títol per un entrepà.
Ai, pobre perdiu. I comieron perdices, sí, sí.
Clar, escolta'm, aquí s'ha d'estar ràpid. Sí. Patapam.
Xascarrillo.
I està elaborat, atenció, amb pa de cervesa.
Que bo.
Ojo!
Pa de cervesa.
Pa de cervesa, eh?
No n'heu provat mai, pa de cervesa?
No.
És molt bo, eh?
Està molt bo, sí.
Doncs aquest entrepà està fet amb pa de cervesa, perdiu en escabeig, que vindria a ser aquesta au, amb un confitat en base de vinagre, espècies i sal, paté de perdiu, un molt bon detall, i també verdures escabetxades.
Oh, que bo.
Puf. Boca aigua i acabem de dinar.
Sí.
D'aquesta manera, aquest mix de sabors i gustos s'ha imposat als altres 5 finalistes del concurs que han presentat les seves creacions i han tingut només una hora per elaborar-les en directe, davant del jurat.
Ai, m'encanten aquests.
Però ara sí, anem als finalistes d'aquest concurs, perquè entre ells, i tal com us comentava a l'inici, trobem l'entrepà català. En aquest cas, l'entrepà ha estat presentat pel bar barceloní Inèdit Cocinas del Mundo.
Sí, l'Inèdit, sí.
Està a Gràcia.
Sí.
I està presentat sota el títol Porco Rosa. Ai, no sé per què ho he dit en italià, si és català. Porco Rosa, tal qual. I està creat per Frank Díaz. Són detalls que hem de tenir en compte, no? I està fet de costella de porc, cuinada a baixa temperatura, i fumada amb llenya d'alzina. Uau, és que increïble. Però espereu, amb ceba, amb vinagrada, llimona, i acompanyada de salsa agradolça de nabius vermells i crema de castanyes.
Et diré una cosa, a l'Inèdit, això,
Sí, Inèdit Cocinas del Mundo.
Aquesta nit vaig a provar-lo.
Molt bé.
Sí.
Escolta'm, que potser vinc amb tu,
Doncs mira, al barri de Gràcia, tota la caravana.
Porta'm un trosset demà.
Sí, home.
Sí, demà un trosset.
Espereu, perquè aquest entrepà, a més, està acompanyat de pa d'olives, que la mata.
Oh, ai, per favor.
Oh. I coronat amb un cruixent de rosta, que és una mena de cansalada fregida, i salsa al gust. Perdoneu, quina bona pinta.
No puc, tio.
Jo
tinc colesterol.
Jo vull això,
Sí, clar, això amb el colesterol no és gaire compatible, t'he de dir,
Jo aquest vespre ja tinc plan.
Doncs, mira, pels oients que us interessa provar-lo, que sapigueu que a partir de la setmana vinent, és a dir, avui no podràs...
Vaja.
És veritat, no me n'he recordat, avui no podràs. És a partir de la setmana vinent que es podrà menjar aquesta creació local, que Joan es troba al barri de Gràcia, et queda propet de casa. I ho podreu fer per un preu al voltant dels 5 als 10 euros, depenent de la mida que escolliu.
Clar. Jo ja et dic que la dels 10 euros me la fotré.
Sí.
I un trosset al portal.
Fa molt bona pinta.
Sí.
I res, encara salivant pel que us acabo d'explicar, doncs anem a la musiqueta i avui la notícia musical ens la porta Bad Bunny. Yo estoy puesto pa' ti, tú te me quitas, diablo, que piquete la chamaquita,
el corazón lo puso en la neverita, dice que... Em deixeu fer de super mega boomer?
Sí.
Vinga.
Aguantes algo de la lletra? O?
Sí.
Val. No, per preguntar.
Diu Neverita. Això està clar, que és el títol de la cançó.
Sí. Tira.
I és que us parlo de Bad Bunny perquè el seu àlbum Un verano sin ti s'ha fet amb el títol del disc més venut de l'estat espanyol durant el 2022, superant ni més ni menys que la Rosalía. Poc se'n parla,
Sí.
Segons ProMusicAI, que és l'entitat que plega el 98% del mercat discogràfic espanyol, de l'àlbum del porto-riqueny se'n van arribar a vendre més de 200.000 còpies, mentre que de l'àlbum Motomami de Rosalía se'n van vendre 80.000. Aquesta llista la completen altres artistes com C. Tangana amb el seu àlbum El Madrileño, Harry Styles amb Harry's House i Raúl Alejandro amb Viceversa, entre d'altres. Per tant, avui bona oportunitat per acabar la secció amb aquest tema que, com es diu? La Neverita. Yo estoy puesto pa ti, tú te me quitas.
Yeah. te pones on block. Cuando te pones on block. Baby, déjame entrar. Dale, quítame el lock. Ay, yo me la pasaría contigo viendo TikTok. Déjame sorprenderte. Ay. Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme. Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú la tienes. Jugar conmigo se te entretiene. No seas mala, me tienes de meme. Yo estoy puesto pa' ti.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs molt atents i molt atentes, perquè avui a la pregunta del dia posem sobre la taula un tema que hauria de ser analitzat cada dia per tothom.
I molt atentis.
I molt atentis. La pregunta ha estat: has patit mai d'estrès o ansietat? I hem afegit, saps la diferència entre les dues coses?
No.
No?
T'he contestat doncs sí i no.
Doncs tranquil, que avui sabràs la resposta, ara, d'acord? Clar, perquè estem fent que la gent s'analitzi.
Sí.
Per què? Doncs perquè, segons dades de sanitat, a Espanya, un 6,7% de la població pateix d'ansietat.
Un 6,7, eh?
Pateix ansietat.
Em sembla poc, també t'ho dic.
Però espera't,
amb la que està caient.
Fem els càlculs, d'acord? Si a Espanya som 47,42 milions de persones.
Sí.
Això vol dir que un 6,7% són uns 3 milions de persones. És a dir, que tampoc no són pocs.
No, no, no.
Déu-n'hi-do.
No són pocs, però em podrien, semblen poc, eh?
Podria ser més.
Sí.
Gairebé 3.200.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Escoltem si els nostres 7 participants d'avui han patit estrès o ansietat.
Vale, aquesta és la pregunta?
Sí.
Sí, sí, clar que he tingut, ara mateix també.
Estant a la uni, jo crec que pràcticament cada setmana. Jo diria que és més estrès.
Ansietat, sí. Estrès no. Però ansietat, sí, alguna vez sí.
Perquè he tingut trastorn d'ansietat. Ara mateix no el tinc. O sigui, és com ansietat puntual, que suposo que és com el més normal.
Per sort, jo soc bastant calmat, tranquil. Sí, tinc pa. Llavors, sí que és més estrès.
No m'he trobat amb aquesta situació. Bueno, estrès per la feina, bueno, una mica de... Així, una mica d'estrès, sí.
Home, sí, esclar que n'he tingut. A les dues coses he tingut ansietat i estrès quan treballava.
Sí, claro que tengo estrés. Ansiedad, pues no lo sabría decirte, puede que puntualmente, pero no.
Jo crec que la gent també es confon, entre estrès i ansietat.
Clar, per això hem posat aquesta pregunta en els carrers, no? En lloc d'anar a dir sobre la taula, però no.
Sí.
Sobre la taula dels carrers, eh?
Sobre la taula dels carrers.
I llavors
carrers,
veiem que hi ha una clara diferència entre dues paraules, eh?
Sí.
Hi ha gent que sí que... Bueno, cadascú li dona una connotació diferent, eh? Ara
correcte,
ho escoltarem. Però si fem números un altre cop... Perdona, perquè m'estic posant molt matemàtica avui.
No, està bé.
Però tornem a fer números, perquè si teníem 7 participants, 5 d'aquestes persones asseguren haver patit estrès, d'acord?
Sí.
En algun moment de la seva vida. I 4 d'elles asseguren que també han patit ansietat.
Val.
Per tant, estem parlant que la meitat de la nostra petita mostra ha tingut ansietat i o estrès.
Veus? A mi em semblava més del 6,7%.
A mi també, sincerament. Quan ho he buscat...
I ara ha estat la meitat, eh?
Sí.
D'aquesta petita mostra, però ha estat la meitat.
Sí. Però, de veritat, a mi també m'han sobtat les dades.
Per
ara
cert,
sí...
Poca broma...
Ui, perdó, digues.
No, anava a dir, poca broma, posem-nos una mica seriosos també dins de la broma que fem sempre en aquesta secció.
Sí.
Poca broma amb les crisis d'ansietat, que es passen molt, molt, molt malament,
molt malament,
realment.
Sí, molt malament. Ara sí, hem de descobrir quina és la diferència que creu la gent del carrer que hi entra en dos termes, entre ansietat i estrès.
Estrés es cansancio. La ansiedad me... Cuando me siento presionado, vale, me da ansiedad, sí que me quedo como que me bloqueo.
El estrés es una reacción natural, la ansiedad sería ya un extremo de esa reacción ante un problema.
L'estrès és quan estàs molt cansat, de molta feina, i l'ansietat és una angoixa. És un patiment, a vegades justificat i a vegades no.
Jo, quan m'he sentit una mica més estressada, ha sigut pel tema de feina o... Sí, molta feina, molta coses a fer. Ansietat, com que falta l'aire, que, bueno, molt més agobiada. Alguna cosa més gran, com més forta que l'estrès.
Jo crec que l'ansietat és el que me passa a mi, per exemple, que és una cosa que no la puedes explicar, perquè és com un estado extraño en donde, por ejemplo, esos suspiros, ¿no? El respirar hondo, como que parece que eso te alivia durante unos segundos. Sin embargo, el estrés, pues yo creo que es cuando en el trabajo, que sí que eso sí que es más normal y es más sano.
Hi ha molts símptomes de l'ansietat. Jo crec que potser l'estrès és una cosa com ara mateix, com crec que no arribaré, però l'ansietat és, sents moltes coses, te pot venir com per qualsevol cosa, quan tens trastorn d'ansietat te passa qualsevol cosa i ho veus com molt negre o és un estat d'alerta més aviat, suposo.
Doncs ja ho veieu, ens podem fer...
Jo crec que prou ben explicat, per la gent.
Sí, prou bé. Sí. Tot i així hi ha detalls que jo no hi acabo d'estar d'acord, però personalment, o sigui que ara ja no ens posarem tan tècnics, perquè ens hi farem una bona idea amb l'expert del dia.
Home,
que per això els tenim,
Sí.
Ara sí, és hora de donar pas als...
El bonus track.
Els
bonus tracks,
cançó, que has triat avui?
En plural, la tria sempre José Matosas.
Ah, José Matosas l'ha triat,
Sí, correcte. Sí, és que...
M'agrada molt aquesta cançó.
El nostre tècnic de confiança. Doncs això, ell i tots, òbviament, ara que ningú se senti ofès, només faltaria. Doncs els bonus tracks d'avui, Joan, mereixen tota la nostra atenció. Una escolta activa, et diria, fins i tot.
Sempre.
Són relats de dues persones, no, tres persones...
Sí.
Tres persones que han patit d'una ansietat bastant forta.
Compte.
I escoltarem com ho han sobreportat, com els ha afectat fins i tot en el seu dia a dia, d'acord?
Sí.
El primer d'ells, un home que ens ha explicat que va patir d'ansietat. De fet, l'escoltàvem abans dient que havia patit de bloqueig per culpa d'aquesta, de l'ansietat. I això és el que va fer per solucionar-ho.
¿Psicólogo?
Sí, 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 sí.
Vale.
Con un psicólogo, sí.
¿Y le fue bien?
Sí, sí. Me hizo unos consejos de ejercicio de respiración y que lo empecé a estudiar, empecé a meterme yo, a indagar y tal, que los practico y ya los tengo de memoria y me da muy buen resultado, sin medicarme, sin nada.
Sempre recorre un especialista,
Correcte. De fet, el camí de la teràpia doncs, no és l'únic l'únic participant que hi ha hagut d'assistir, no?, a teràpia, que de fet és el que diem sempre des de la caravana,
Sí.
Tant si hi ha ansietat com si no n'hi ha, tothom ha d'anar a teràpia. O sigui, ho recomanem a tothom,
Sí, sí, sí.
Escoltem, doncs, aquesta noia que va endinsar-se en el mateix camí.
No ho tinc tan present, però sí que estava com molt malament, podia sentir-ho sense cap raó, no estic pensant en cap cosa, però tinc ansietat, o hi ha símptomes que potser no els sents. No és un atac d'ansietat, però, hòstia, dorms malament, o sempre estàs alterat, o sempre tal, i no els anotes al final, però hi són. Va ajudar molt a anar a teràpia, vaig començar a anar a teràpia, i anava un cop al mes, tota la gent que conec que té ansietat i va un cop a la setmana i estaves també, però jo hi anava un cop al mes, i em va ajudar, sí que em va ajudar molt. Però no tothom ha tingut aquesta experiència amb psicòlegs, vull dir que al final...
La recomanes, l'experiència?
Sí, 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 la recomano, però clar, hi ha gent que ha tingut psicòlegs amb qui no ha anat bé la cosa, és que al final és trobar-ne un, però no saps com fer-ho. Jo hi vaig anar per una recomanació d'una amiga que em va dir que aquesta està molt bé. Mira, molt bé, vaig tenir sort.
Clar, va tenir sort. Ah, clar, sí. Aquest és un petit detall, que ja... de fet el volia dir al final, però ja el dic ara.
Sí.
Trobar una persona, un professional de la salut mental, que t'escaigui, o sigui, és molt important.
Sí.
Has de trobar, fer match, com si fos aquí...
Trobo que sí.
Sí, sí, és molt important. Doncs, per acabar, un home que conviu encara amb l'ansietat aproximadament des dels 20 anys.
Bueno, yo he tenido ansiedad. De hecho, tengo ansiedad. Lo que pasa es que yo la pillé con 20 años a raíz de, bueno, supongo que de muchas cosas, pero fue todo que lo dejé con mi primera novia y, bueno, no sabía lo que me pasaba, me encontraba muy mal, me levantaba vomitando por la mañana y lo que me pasa, tuve que ir al médico, que yo no suelo ir, y entonces me dijeron esto, y claro, usted tiene ansiedad. Y yo le dije, bueno, ¿y qué hago? Dice, bueno, pues intente así y si usted se encuentra muy mal, le mandaremos medicación. Dice, pero le recomiendo que no lo haga. Y desde entonces, pues aquello se me quitó con el tiempo porque, bueno, fue quizás por algún momento de mi vida. vida. Ahora pues sí que tengo muchas, sobre todo a fin de mes, con el tema del dinero. Me levanto muchas veces con arcadas. Me has hecho una pregunta, además, que es una cosa para mí es cotidiana. Yo convivo con esto. Todos los síntomas coinciden con algo, además, bastante bestia. No hay soluciones, hay tratamientos. Pues mira, el mejor tratamiento, ¿cuál es? Distraerte, pensar en otras cosas y no lo sé. Es un poco, a veces, una lotería como te levantes. Te marca mucho el día a día.
Distraer-te i pensar en altres coses, eh?
Per sí, exemple, sí, però també recordem que això és el que potser li ha funcionat amb ell, eh?
Correcte,
però
correcte.
Sempre professionals de la salut mental. Escolta, doncs, la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia, qui ens torna a assessorar de nou. Ell és Ferran Casas, escriptor, divulgador i expert en ansietat. Molt bona tarda, Ferran.
Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé. Quina és la diferència entre ansietat i estrès?
Doncs has fet un estudi fantàstic, o sigui, s'han dit coses meravelloses aquí, o sigui...
Home, gràcies.
Si els donem a tots, heu fet una definició molt xula. Mira, en realitat, tenim comprovat que no hi ha una definició, no hi ha una definició correcta científica, eh? Encara s'està discutint això.
Déu-n'hi-do.
El que sí sabem és que, al final, l'ansietat és un desencadenant de l'estrès. A mi m'agrada molt explicar-ho com que l'ansietat és una mala gestió de l'estrès. Tots patim estrès durant el dia, eh? Tots tenim molts estímuls, tenim feina, i això ens pot estressar, i aquest estrès és cert que ens pot provocar mal humor, irritabilitat, pues, mareixos, inclús nàusees, però l'ansietat ja, crec que hi ha algun que ho ha dit, no, com estos símptomes bèsties, no, que me paralitzen, no? Clar, ara esteu parlant amb un que va estar, per exemple, 2 anys en paràlisis corporals per ansietat, no? L'ansietat és la que realment et porta aquesta reacció de fugida o atac que diuen els psicòlegs, que és la que et bloqueja i torna el que tots coneixem i ens espantem, no? Que ve de la por, que és aquesta sensació d'intranquil·litat, no? El nerviosisme, la sudoració, i a partir d'aquí, pues, punxades, marejos, no? I tots els símptomes que poden anar relacionats.
Perquè, Ferran, es pot evitar un atac d'ansietat? És evitable?
És evitable... A nivell preventiu, és evitable. Mira, hi ha un dels nois que heu comentat que ha dit... He après, no? Diu, el psicòleg em va ensenyar exercicis de respiració, per exemple, no? Si aprenem exercicis de respiració, aprenem a meditar, per exemple, a fer respiració, sí que és veritat que treballant a nivell de connexions neuronals, això és un meló molt gran, d'obrir, però treballant a nivell de connexions neuronals podem educar el nostre cervell perquè l'ansietat ja no aparegui, perquè la sintomatologia no aparegui, perquè realment ja aplico aquesta respiració quan em poso una mica nerviós, quan estic tens, etc. Però si ara algú que ens està escoltant li agafa un atac d'ansietat de cop, i serà el típic, li diràs, no, el que has de fer és respirar. Mira, no puc respirar.
Sí, clar.
Ara estic dels nervis. Per tant, és una cosa més preventiva, és una cosa més de dir, vale, sé que em pot passar això, per tant, en el meu dia a dia haig de canviar coses perquè això no em passi.
Ferran, també ens agradaria que donguessis, doncs, com ara comentaves, potser algú li pot donar un atac de pànic, no? Però quin consell donaries a totes aquelles persones que han patit o que pateixen ansietat o estrès?
Home, has dit una cosa important. Primer, que vagin a un professional, no? Ens ha ajudat molt a tots.
Sí.
Penseu que el millor consell que us puc donar és que hi ha dos camins que hauran de caminar. Un és el psicològic, i aquí és, ho han dit molta gent, no? Pues vaig anar al psicòleg, em va donar eines, vaig entendre coses, etc etc. Al final és com reinterpreto el meu entorn, no? Jo estic interpretant el món d'una manera que em genera por, per tant, haig d'aprendre a interpretar-lo d'una altra manera. I després hi ha la part fisiològica, que també s'han donat a punts, les preguntes que heu fet, que és, doncs això, què faig cada dia, no? Ostres, la respiració em va bé, la meditació em pot ajudar a fer esport, sabem que va molt bé, com m'alimento, com dormo, tot això són cosetes que són topicazos, que... M'esteu escoltant i esteu dient, sí, clar, que fàcil dir-ho, però, ostres, ho hem de fer, no? Perquè això realment fa que generem dopamina, oxitocina, i el nostre cervell estigui a uns nivells hormonals més adequats per no patir aquest estrès i aquesta ansietat.
De fet, hi ha qui diu... Bé, jo em vaig trobar el cas amb un home que em deia que actualment de tot en diem ansietat, no? I és així? O realment és ara quan comencem a parlar de salut mental com cal?
Home, ara hem sortit una miqueta de l'armari, cosa que està bé. Jo porto 10 anys picant pedra,
sí,
dient, ei, no passa res, ho podem dir, saps?
Clar.
I crec que estem fent bona feina, estem veient molts famosos i molta gent, artistes, esportistes, que han sortit dient que tenen ansietat. I el de l'ansietat d'aquest senyor de cada dia des de fa 10 anys és molt més comú del que ens podem pensar. Molt més comú, perquè en veritat l'ansietat generalitzada, si no la treballes a fondo, hi ha una línia molt difícil, que sempre intento explicar a tothom que eviti, no? Que és aquesta de lo voy llevando, saps? Ho estic portant, saps? Ho vaig portant per aquí. Llavors molts ens movem en aquest camí que anem gestionant-ho, però no acabem de profunditzar, no?
Hauríem de normalitzar la teràpia, no? Anar al psicòleg, doncs? O és només per aquells que pateixen ansietat o estrès, o que potser han passat per alguna cosa traumàtica...
Hauríem d'anar tots a fer-nos una revisió, ni que sigui mensual. Està bé, al final és una cosa que hem de normalitzar, i sí que ens pensem que anar al psicòleg, per exemple, té una cosa molt de salut mental, relacionada amb la salut mental, no? Uh-huh. Però també va bé, tots tenim emocions estancades, tots ens callem coses que potser no trobem la persona adequada a qui explicar-li, no? Anar al psicòleg uh-huh. és una molt bona manera de dir, escolta, mira, aquí les meves coses, alguna idea de com gestionar-ho així? Vinga, posem-nos-hi, no? I després, avui dia, tenim molts tipus de psicologia, la humanista, la conductual, és a dir, podem trobar realment el tipus de professional que ens pot ajudar. Però sí, per descomptat, ja et dic que per mi, en el cas de l'ansietat, que és el que esteu parlant, i sí. el tema que a mi m'ocupa, és molt, molt important la prevenció, el dir, ei, com visió el dia a dia, no? Uh-huh. Perquè no vingui aquesta ansietat.
Doncs Ferran Casas, escriptor, divulgador i expert en ansietat, moltíssimes gràcies per tornar a pujar a la caravana i que ja saps que estàs convidadíssim quan vulguis tornar. Que vagi molt bé i fins aviat.
Quan vulgueu, moltes gràcies.
Adéu, Ferran, que vagi molt bé. 35 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
Adéu, Joan, a tu.
De seguida anem a publicitat i nosaltres que tornem per fer un nou mar o muntanya i de nou ens hi acompanyaran, ja ho vam dir la setmana passada, Pepe Pérez Calvo i Ignacio Rigau per parlar d'aquesta vaga triple que s'ha donat aquesta setmana. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Tens dubtes sobre el futur universitari del teu fill o filla? Veniu junts a les jornades de Portes Obertes de Blanquerna i descobriu els nostres graus en comunicació, educació, esport, relacions internacionals i salut. Dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda. Inscriu-te a blanquerna.edu. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Excel·lència és futur. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. A la Caravana, mar o muntanya.
Vinga, doncs, la setmana passada els taxistes van anunciar una vaga de 4 dies del 31 de gener al 3 de febrer coincidint amb el Congrés Audiovisual de l'ICE. El portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, va dir que les protestes podrien coincidir també amb el Mobile World Congress. Què ha passat amb la vaga de taxis? Doncs bé, que s'ha suspès aquesta vaga pel Congrés de l'Audiovisual ICE, no faran vagues taxistes durant aquest final principi de gener, sí han anunciat que podria haver-hi vaga durant el proper Mobile World Congress, una convocatòria que els taxistes fan després de la nova protesta contra les plataformes digitals de vehicles VTC com Bolt, Uber i també contra multinacionals com Freenow, a qui acusen de voler alterar els preus regulats per l'Institut Metropolità del Taxi. És per tot plegat que avui volem posar la mirada des del punt de vista polític a un conflicte entre dues maneres d'entendre el mercat que ja fa temps que dura i que ja ha provocat serioses vagues i concentracions per part dels dos tipus de servei. Ara bé, també hem de sumar-hi les vagues que van començar ahir sobre el sector educatiu, els mestres i les mestres de Catalunya que van sortir al carrer, i sobretot també, i la més gran que s'havia convocat, la vaga sanitària, que avui també està tenint lloc. Per parlar-ne de tot plegat des del punt de vista polític, Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ignacio Rigau, advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I direu, ara en parlarem d'això? Sí, ara en parlarem d'això. El Pepe em deia la setmana passada. Esperem que podem parlar-ne, perquè sempre surten coses noves. Avui ha sortit el president de la Generalitat fa ben poques hores, cap a les 2 del migdia. Ha sortit en roda de premsa i ha anunciat que Esquerra Republicana votarà a favor de la B40 i que espera que així el PSC aprovi aquests pressupostos. Quin ha estat, la resposta del PSC? Una compareixença que es farà a les 4:30 de la tarda, a 4:45 de la tarda, per part de Salvador Illa. N'estarem molt pendents de la caravana del que pugui dir Salvador Illa, si s'aproven, si no s'aproven aquests pressupostos, què hi faria falta segons el PSC, en quin punt són? Doncs bé, us traspasso aquesta pregunta. En quin punt són els pressupostos, Pepe?
Bueno, continua la negociació. Sembla que estem arribant a curar una mica més els detalls. I entenem que dintre del que és qualsevol negociació es van fent concessions o, si més no, amb la pinça al nas, determinades coses s'accepten a negociar d'una altra manera, a parlar-ne. De fet, parlar-ne n'hem parlat de tot i jo crec que hem estat sempre disposat a parlar. Ara cal que, per l'altra part, hi hagi la mateixa actitud i que hi hagi aquesta bona estesa de mans i pensem tots plegats, en definitiva, els beneficiaris del que són els pressupostos, que és la ciutadania.
Ara que ja us començo a conèixer, em deixes fer-te una miqueta la punyeta, Pepe?
Sí, i tant.
Tu estàs d'acord amb la B40?
No. Però no té res a veure. Puc estar en desacord amb moltes coses, però això no vol dir que no pugui negociar-les. També estic en desacord amb coses a casa meva i les negociem i ens posem d'acord i anem al cinema o anem a comprar o ens distribuïm la feina, perquè la vida està plena de conflictes. La gestió d'aquests conflictes és del que té a veure una mica amb política, tant la política familiar com la política de social que fem cada dia.
Ignacio, pressupostos.
Doncs jo crec que, jo ho deia a micro tancat, puc dir a micro obert, la política catalana està agafant un cert to de Borgen, com la sèrie.
Sí, sí.
Jo crec que això és bo i és lloable, perquè hem tingut molts anys d'una política catalana completament crispada i identitària. I jo crec que ha estat molt balsàmic la desaparició, o almenys la irrellevància política de Junts per Catalunya. Jo crec que ha estat molt beneficiós per la societat catalana en general. Jo crec que, al fons, aquests pressupostos no són els adients per Catalunya. Crec que Catalunya necessita impostos més baixos i una economia més competitiva, però, en la forma, jo crec que s'exhibeix una certa maduresa autonomista molt interessant. És cert que ara Esquerra Republicana està jugant a dues bandes que li costarà acabar d'amarrar, de lligar un acord, però és interessant. Per un costat, jo crec que el president Aragonès no faria aquesta proposta d'acord, no?, el desbloqueig de la B40, si no fos perquè té un acord ja pactat amb Salvador Illa. Jo no crec que Salvador Illa pugui estirar molt més el xiclet d'aquesta negociació, i ara el front complicat serà amb els comuns, perquè els comuns sí que han posat línies vermelles molt clares, el Hard Rock Café, l'ampliació de l'aeroport, la B40, justament, i veurem si els comuns estan disposats a tragar con este sapo o no.
La resposta a 4:45 de la tarda, Salvador Illa en roda de premsa, que ho explicarà tot plegat. I ara sí, per fi, entrem en matèria. Sector del taxi, que el tenim amb aquestes vagues, protestes continuades any rere any des que ha aparegut aquest nou model de les BTCs. A grans trets, taxis i BTCs són dos models que han de poder conviure, o un funciona en detriment de l'altre, tenint en compte que encara hi ha una empresa nova com Freenow, que encara no sabem ben bé si és BTC, si és taxi, ben bé com funciona tot plegat. Pepe.
Bé, ja fa molt de temps i, per no dir que de sempre, el sistema en el que vivim, el sistema econòmic, el sistema capitalista, ens va portant cada vegada més pel seu camí. I, entre d'altres coses, va implantant les seves necessitats o els seus inputs de desig. I, en aquest cas, un tema com havia estat el servei de taxi tota la vida, un servei públic, perquè, de fet, és un servei públic, s'ha vist envaït, doncs, com altres sectors, que en definitiva s'han vist envaïts també de negocis paral·lels generats al límit de la legislació i de la legalitat per al final de tot, que aconseguir més benefici, precaritzar perquè normalment és a costa de precaritzar els llocs de treball i la força del treball. Uh-huh. I continuem amb aquestes dinàmiques. I això ara toca el sector del taxi i ha tocat altres sectors i tocarà segurament doncs, continuar treballant-ho. I aquí les forces més progressistes d'esquerres i populars són les que hem de continuar treballant dia a dia pels drets adquirits des de fa molts anys i que no es perdin, perquè això no es conserva de motu propi.
Ignacio, han de poder conviure els dos models?
Jo crec que no, perquè si partim de la primera reflexió, no? Un taxi és portador, o un taxista és portador d'una llicència. Uh-huh. La llicència és, al cap i a la fi, un títol administratiu que el que fa és donar-te accés a un bé escàs, a un recurs escàs, a canvi d'un servei públic. Quin servei públic està atorgant avui el taxi? Quan es dissenya tot el sistema legal dels taxis als 70, on hi havia menys afluència de cotxes a les ciutats en general, uh-huh. menys capacitat fins i tot per accedir a un cotxe, fins i tot a un crèdit per comprar-se un cotxe, doncs es pot tenir, diguem, raonablement es pot dir que la llicència, fins i tot aquest privilegi públic, tenia cert sentit. Avui, que accedir a un cotxe és relativament fàcil i, de fet, a la mobilitat a la ciutat en general està relativament ben nodrida des de transport públic passant per opcions de sharing, passant per opcions de sharing de bicicletes, de motocicletes, etc. Uh-huh. Vull dir, quin servei públic fa avui el taxi? Perquè ara el sector del taxi és normal, i és normal que es queixi, perquè diu, jo he pagat una llicència, són llicències que no són cares. De fet, durant un temps, fins i tot podies demanar una hipoteca, sí, i senyor. La hipoteca... podia, el teu aval podia ser la llicència.
No estem parlant de llicències de 150 o 200.000 euros, tranquil·lament, eh?
I jo comprenc, perquè, de fet, aquest va ser un sistema purament especulatiu. Es van emetre una sèrie de llicències, són les mateixes que tenim des de quasi el 1979. I entenc un taxista que digui, jo he pagat una llicència i no pot ser que una altra empresa, jugant amb els límits de la llei, doncs pugui oferir el mateix servei que faig jo i jo estic sotmès a determinades obligacions. Per tant, el que hem de fer és simplement amortitzar, dissoldre aquest règim. El Partit Popular, de fet, Pablo Casado, va fer una proposta molt interessant, un pla de xoc per amortitzar totes les llicències de taxi, excepte aquelles que fossin molt necessàries, per exemple, en certes parts de l'Espanya buida, on un taxi fa quasi de transport públic. Però en grans ciutats, Madrid, Barcelona, València, etc., era una proposta on es dotava un fons comú on l'Estat aniria recomprant aquestes llicències a cost, per un costat, de les noves empreses de serveis de mobilitat, d'OBTC, i per un altre, a cost també del contribuent. I era una proposta raonable, fins i tot un cert pacte social, perquè deies, el taxi, diguem, es lliura d'aquestes obligacions afegides, però també dissolem aquest privilegi que avui, del que avui gaudeix el taxi, cap altre sector en igualtat de condicions, gaudeix de preus públics, gaudeix de, fins i tot, la capacitat de només ser els que s'anuncien a l'hora de transportar algú, gaudeix de tarifes tancades per determinats serveis. Per tant, jo no entenc, de debò, jo no entenc quina finalitat té el taxi avui com a servei públic.
Mm-hmm. Abans anomenava Free Now i em feia una mica de broma, perquè molts no sabem... És tan complicat tot plegat que molts no sabem si forma part de les BTC, si forma part del taxi. Doncs bé, mireu, la companya Sílvia Muñoz, d'Informatius, m'envia aquest missatge i m'aclareix que el que és Free Now és una plataforma d'intermediació entre taxistes, que és el que seria la ràdio del taxi d'abans, eh? Uh-huh. L'antiga ràdio del taxi, doncs ara funciona amb aquest model digital que és Free Now. Ignacio, pel que deies, tot es basa en una disputa entre la idea de lliure mercat o regulació de mercat?
Jo crec que sí, perquè entenc que els diferents operadors del mercat han de poder oferir, en, diguem, un marc comú, els serveis i que sigui el propi consumidor el que decideixi quin servei és el més adient. No? Els taxis, per exemple, acostumen a dir, no, és que fixa't en un dia de pluja com les OBTCs, no? O Cabify, o ara, com es diu aquesta nova, Bolt, etc. Uh-huh. Com augmenten els preus? Doncs hi haurà un consumidor o hi haurà un competidor que digui, doncs jo ajustaré els meus preus a, per exemple, els dies de pluja. Jo et faré una tarifa plana. Jo no contractaré aquest servei perquè no m'agrada el seu preu. I així funciona el mercat per dotar els consumidors del millor servei al millor preu. El que no té sentit és que dins d'aquest mercat hi hagi un operador que, per exemple, s'estigui dotant d'eines capitalistes com pot ser FreeNow, que és una aplicació calcada al que es podria ser Cabify, uh-huh. i en canvi gaudeixi d'aquest privilegi. És que no només un privilegi pel que fa als preus, com comentava abans, també és un privilegi pel que fa a la presència, fins i tot, del número de cotxes que poden circular per Barcelona.
Pepe,
Bé, aquí la dicotomia, i ho has citat tu perfectament, que és el lliure mercat i el mercat regulat. Aquí els conceptes de la dreta i dels conservadors és un, i el nostre de forces d'esquerres i progressistes és un altre. I està clar que aquella famosa dita de la competència és la que va, aconsegueix beneficiar l'usuari i baixar els preus, és una falsa premissa. Doncs tenim com a exemple, jo què sé, la benzina. El lliure mercat de les bencineres i les companyies de subministradores farà que baixi el preu. I des que està el lliure mercat instal·lat, resulta que estem pagant la benzina.
No és massa lliure, el mercat de la benzina. De fet,
menys
hi ha una organització oligopolística que es diu OPEP, que controla quasi.
Bueno, ja està. Doncs, el que jo crec que s'ha de fer és precisament determinats subministres que són bàsics per a la ciutadania.
Però per què és bàsic?
Sí, perquè no parlo de benzina, estic parlant...
No, del taxi.
Perquè, sí, a contra del que deies tu abans, sí que és un servei públic, i sí que hi ha serveis públics de transport i de transport de viatgers que estan regulats, que són els autobusos, el metro, els ferrocarrils, tot això és transport públic i està regulat. Alliberar tot això, com s'està començant a fer amb Renfe, etc.
Sí, però fixa't, tots els transports
públics... No portarà
públics,
segurament els beneficis...
Però tots els transports públics que esmentes, o bé es proveixen directament per l'administració, com pot ser Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, o bé amb una concessió concreta.
Claro.
No? Jo, l'Estat...
Controlades i regulades, i amb preus establerts. No, el lliure mercat i el mercat serà el que regularà el preu.
Tractar, per exemple, una empresa d'abusos, però no li dona una licència a perpetuïtat dominical, que al cap i a la fi és una propietat.
Com tantes llicències que es donen des de l'administració a privats per treballar els mercats, per treballar, per tenir un habitatge...
Totes tenen un sentit. Tot, per exemple, clar, si tu tens una llicència d'explotació per extreure pedra, aquesta llicència d'explotació, per un costat, dona diners a l'Estat, és una concessió, és limitada en el temps, per un altre, i tres, és un recurs natural que és titularitat de l'Estat. Per tant, té un sentit.
És que el veritable sentit, al final de tot, és el repartiment igualitari de la riquesa que produïm. I si estem produint una riquesa, que això es medeix segurament en pressupostos de l'Estat, amb PIB i amb números que tenen a veure amb tot això, el que cal és regular moltes de les productivitats que són de serveis mínims. Jo entenc que segurament es pugui deixar lliure el mercat de la venda de iots, o el mercat de venda de determinats elements de luxe, però no el del pa, el de l'aigua, el de la llum...
Tots aquests són mercats privats.
Clar.
Però jo no parlo
d'un mercat que
no regulat. Jo no parlo d'un mercat no regulat. Parlo d'un mercat molt liberalitzat, que és diferent.
Una setmana, deia, en la que també hi ha altres sectors en vaga. També està en vaga el sector sanitari, metges i metgesses han sortit al carrer, tot i que les negociacions ja són en marxa. El motiu, doncs bé, el gran volum de pacients al que s'han d'afrontar cada dia i els pocs recursos disponibles. Per saber com han anat aquestes jornades, podem saludar a aquesta hora a la degana del Consell de Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya i directora de l'Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Glòria Judà, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Glòria, com s'han viscut aquestes jornades de protesta i de vaga?
Bé, a veure, des del sector ja ho heu vist, pràcticament han sortit tots els professionals en un moment o un altre, no?, a protestar i al carrer, tot i que era una vaga que convocava el sindicat de metges. Uh-huh. El que ha passat és que, com que el malestar general, doncs s'han anat afegint altres professions, i entre d'altres hi van afegir també, crec que va ser ahir, no? Uh-huh. Les infermeres. El que passa que el plantejament de les infermeres és més d'una manca de reconeixement professional, quasi més que d'equiparació de salaris, que també, eh?
Aquí anàvem, que és el que reclameu al món de la infermeria.
Clar, és que les infermeres diguéssim que partim de menys zero, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, som infermeres graduades des de fa més de 10 anys, i encara no se'ns reconeix, ni en la nòmina ni se'ns reconeix, no?, com a graduats universitaris. No se'ns han inclòs encara les categories especialistes quan fa més de 15 anys, mm-hmm, que moltes de nosaltres tenim l'especialitat, i per tant afegim en el dèficit estructural d'infermeres que hi ha i el que arrosseguem des de la crisi del 2010, no? Aquella retallada del 5% que encara l'estem arrossegant, s'hi afegeixen totes aquestes altres vessants competencials que són importants, clar, per nosaltres i per la societat a la que tenem.
Glòria, el debat és al carrer, per tant, t'ho he de preguntar. El fet de coincidir amb altres protestes, com per exemple del sector educatiu, sembla que s'hagi recontraprogramat la vostra protesta. Teniu aquesta sensació que ha anat en detriment de la mobilització del sector sanitari?
Jo no tinc aquesta sensació. O sigui, jo la sensació que tinc és que la vaga clarament la va convocar el sindicat de metges, que els sindicats que se senten a negociar a les taules de negociació amb les patronals, almenys en el cas de les infermeres, no l'han convocat, però sí que les infermeres d'altres sindicats, no dels que se senten a negociar, pel malestar que ja han sortit al carrer, i és molt lícit.
Clar. Per tant, Glòria, si parlem de negociacions, les negociacions sí que estan amb el sindicat de metges, però no amb el d'infermers i infermeres, eh?
No, perquè els sindicats que ens representen a les infermeres, els que se senten a la taula a negociar, que són SATSE, Comissions Obreres i UGT, no han fet una convocatòria en aquesta vaga, no? S'hi va afegir Sindicat d'Infermeres de Catalunya i Intersindical i, bueno, hi ha altres grups d'infermeres, però els que se senten a negociar, no. En canvi, en el cas dels metges, sí que el Sindicat de Metges és representatiu i, per tant, s'estan assentant cada dia, no, o si més no cada dia, amb el Departament de Salut per negociar, però en el nostre cas no ha sigut així.
Com que normalment, Glòria, ho pregunto als metges i metgesses de Catalunya, deixem que ho pregunti també al sector de la infermeria. Falten infermers i infermeres o marxen infermers i infermeres? O totes dues coses?
Bueno, falten, està clar, no?, com una societat que està cada vegada envellint més, en uns moments on cuidar és bàsic, no? Falten infermeres, s'ha vist claríssimament durant la pandèmia, però també ara postpandèmia, però és que ja partim d'un dèficit estructural d'infermeres des de fa temps al conjunt de Catalunya, tant per les que abandonen la professió com les que han marxat a l'estranger, perquè és el que et deia al principi, no és només un tema de salari, que també, sinó que és un tema de reconeixement d'una professió que aquí encara se la reconeix pràcticament com d'ajudant d'una altra, quan és una professió absolutament autònoma, amb un nivell de grau especialitzat o fins i tot de pràctica avançada, que en altres països se'ns reconeix, se'ns paga bé i, a més, ens venen a buscar, no? Per qual cosa falten infermeres, i tant que en falten. I els ratis estan clars, no? Em sembla que estem amb una mitjana comparat amb Europa de 3 o 4 punts per sota de la resta de països europeus.
Nosaltres que seguirem aquestes informacions des de Ràdio Estel, degana del Consell de Col·legis Infermers i Infermeres de Catalunya i directora de l'Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Ens queden 2 minutets, però sí que vull aprofitar per preguntar-vos això. Us preguntava per les mobilitzacions del taxi, mobilitzacions del sector sanitari. Ignasi, com ho veus tot plegat?
Doncs jo vaig tenir l'enorme honor de treballar al sector sanitari com a advocat, i és un tema que, per suposat, és un tema salarial, però també és un tema d'organització de l'estructura. Avui dia els metges i les infermeres fan molt treball burocràtic, per exemple, s'administren molt malament també els recursos del que disposa el sistema sanitari català en particular, que gaudeix de grans cotes d'autonomia. S'han valorat moltes vegades propostes per donar molta més autonomia, com deia la senyora Jodar, a les infermeres, perquè puguin substituir o succeir, millor dit, els metges en certs àmbits, com pot ser, per exemple, la renovació de prescripcions, que pot ser l'atenció fins i tot ambulatòria. I jo crec que és un tema de tenia certes esperances amb l'anterior conseller de Salut, i és un assumpte que s'ha de solucionar amb molt detall, amb molt, molt, molt detall, perquè el que és cert és que la nostra atenció primària està molt infrafinançada i està saturada, completament saturada.
Pepe, 20 segons.
Esquerra, govern, inverteix i creix la seva inversió des del 2000, fa 20 anys, Del 2003 al 2010 incrementa la despesa en salut de 2.596 milions a 10.380 milions. Amb les retallades imposades pels governs conservadors, això torna a quedar-se en 8.926 milions al 2014, vull dir, molts anys després, una quantitat molt inferior, i des que Esquerra torna a ser a govern, el 2020 estem amb una inversió de 13.384 milions i creixendo. Evidentment, calen reestructuracions, cal que aquest trànsit digital, que en definitiva és el que fa que aquestes burocràcies es distribueixi correctament i no sigui el metge el que està introduint dades als ordinadors, i amb aquesta nova organització i increment de pressupostos creiem que millorarem, que no optimitzarem, però sí anirem millorant fins a optimitzar en aquesta direcció.
Pepe Pérez Calvo, Ignacio Rigau, moltíssimes gràcies per tornar-se amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Gràcies, igualment.